Microcosmos.
Què tal, persones? Així estem en Microcosmos, i si espai per a la música dels nostres temps a la UPV Ràdio. Si ens escolteu a València Capital, és la freqüència del 102.5, i segur que també ens esteu escoltant a través de qualsevol plataforma on estan els nostres programes, a Spotify, iVoox, YouTube, ahir els teniu, els podeu escoltar tots, n'hi ha coses molt interessants, i sense dubte sempre s'aprèn alguna cosa nova quan s'escolta un programa de la qualitat i de l'altura com és este, com és Microcosmos. En fi, ens podeu seguir també a xarxes socials, a Facebook, Instagram, Twitter, totes, en @microcosmos047. Què tal, Álvaro?
Benvingut. Molt bé. I així encantat de tindre a Borja.
Home, Borja, com
he tornat.
Has tornat, benvingut. Com ha anat aquest viatge d'introspecció per poder explorar el teu coneixement, no? El teu autoconeixement, sí, autosensibilitat.
Sí. Vaig a contar una cosa breument.
Vinga.
Jo no havia escoltat el primer programa en el qual no vaig estar, i un amic meu me diu: "Que on estàs?" I jo a ma casa.
Perquè
vos va escoltar a vosaltres abans d'escoltar-vos jo.
Claro, efectivament. Així no és. En fi, gràcies per tornar, t'estàvem esperant.
Gràcies a vosaltres.
Tenim un programa molt, molt xulo, molt xulo, però ràpidament, Álvaro, un fet musical de 1913.
Fàcil, l'estrena de la Consagració de la Primavera.
Incorrecte, rebot per a Borja.
Reconstrucció del Teatre de la Sarsuela.
Incorrecte també, no teniu ni idea. Avui parlem d'una figura nascuda fa 110 anys, el polonès Witold Lutosławski. Borja, tants dies sense vindre per Microcosmos i ja s'ha aprofitat per a ficar-nos coses de gent bufant, no?
Ei, tant, Mario. Aprofitem per començar el programa amb una obertura, com no?
Efectivament.
Per a Quintet de Metalls, que es diu Mini Overture.
És una obra de 1982, dedicada al Philip Jones Brass Ensemble. Estem escoltant la versió de Berlin Brass Quintet. De totes formes, seria convenient començar pel principi.
Sí, la veritat és que per molt l'obertura que siga, és de la seva maduresa, no? De la maduresa del compositor que parlem avui, de Lutosławski. Borja, comencem pel principi.
Witold Lutosławski naix el 1913 a Varsovia dins d'una família acomodada. Abans de la Primera Guerra, esta part de Polònia pertanyia a la Rússia zarista.
Bueno, no tant al principi, tampoc anar a la Rússia zarista, però què pot passar per allí?
Bé, ja fiqueu el rellot. La seva primera etapa com a compositor pren la música popular del seu país, com molts altres compositors. Uh-huh. Un exemple són els seus preludis de dansa per a clarinet i piano.
Bé, ja necessitàvem un poc de pau en este programa. Anem a Melles. Endavant. Thank you. de fantàstica obra que, a més, està considerada l'última del primer període compositiu de Witold Lutoslawski, veritat, Borja?
Exactament. A l'acabament d'este període folclorista, com comentàvem, podem trobar la que probablement és l'obra més important de Lutoslawski, el seu concert per orquestra.
Com que, anem a veure, com que concert per orquestra, no? Perquè coneguem concerts per a piano, per a violí, per a violoncel, però tots són amb orquestra, no, Álvaro?
I els concerti grossi.
A veure, calma. Concerto a solo,
sí,
un solista.
Efectivament.
Doble concert, dos solistes. Correcte. Concerto grosso, un grup de solistes.
Ajà, o sea que, per tant, per a orquestra, el solista és tota l'orquestra, no? Quan se referim a concert per a orquestra, no? Com també passa en el cas de Béla Bartók, no? Que vam parlar també per així, encara que no crec que no parlarem del seu concert per a orquestra.
No, no el comentarem.
No, pues n'hi ha que parlar d'eixa obra. Però, vamos, que la solista és l'orquestra en si, no?
Sí, totes les seccions de l'orquestra són importants.
Això és. Fet entre 1950 i 1954, dura aproximadament 30 minuts i té 3 moviments.
Doncs escoltem el primer moviment del concert per orquestra de Witold Lutoslawski. Bé, quina potència, no? Quins colors, Álvaro. Quina meravella escoltar aquesta música.
Així és. Amb el sotstítol d'entrada, Allegro Maestoso, ja podem comprovar les diferents seccions de l'orquestra barallar-se amb un mateix color.
Uh-huh. El compositor pren les melodies populars i després són sotmeses a la seva estilització. Hi ha gent que diu que és neobarroc. Quina versió estem escoltant, Álvaro?
El segon moviment, i estem escoltant en concret la versió de Daniel Barenboim,
amb l'orquestra de Chicago, veritat?
La Chicago Symphony Orchestra.
Que correcte. Sempre fa unes grans versions Barenboim. A més, això de que és neobarroc, bueno, això seria obrir una taula, no?, sobre què és el neobarroc i per què se li considera aquesta obra neobarroca. Sí que és veritat que vegem hi una espècie de contrapunt, no?, entre les veus que van
sí,
passant.
Sí, hi ha una clara voluntat, no?, de uh-huh. fer una imitació entre les veus.
Sí, possiblement estem també en una etapa en la que igual podríem parlar d'un neoclassicisme al tornar a els clàssics, però en este cas més
sí,
encara enrere, exact, no?
Exactament, és neoclassicisme en l'estil, però amb les formes més antigues.
Més antigues encara, tot i que l'harmonia, no, el que és el llenguatge harmònic de l'obra, en absolut és barroc, no?
No.
És pròpiament del segle XX. I sí que s'aprecia eixe fet que comentàvem abans de que potser no estem acostumats al terme de concert per a orquestra, perquè quan ens referim a un concert ens referim a un instrument solista i una orquestra que l'acompanya, no? Però en este cas, com més un concert per a orquestra, és com que tota l'orquestra és el solista, i és perquè les diferents seccions van ahí com barallant-se, no?, que comentaves tu, Álvaro.
Totalment.
Van agarrant aquest protagonisme diferenciat, no?, en cada moment. Molt interessant el concepte, eh? Molt interessant. Penseu que el fet de que en el nom siga diferent fa que també la percepció auditiva siga diferent? És a dir, haguera canviat si li haguera ficat el nom de sinfonia per a orquestra?
Jo crec que sí, que condiciona totalment, no? Perquè ja l'escolta va orientada a esperar un tractament diferent, no? Per part dels instruments.
Sí, clar, però... com a oient busques veure quins instruments tenen la part protagonista.
Clar, o sigui, t'ho prens més com a... Ah, mira, ara mana este, ara este, no, ara este és el solista. Molt interessant això del concert per orquestra. Però no anem a parar així, n'hi ha molt més, la veritat. Com seguís esta obra, el concert per orquestra?
Hem escoltat el primer moviment i ara tocaria escoltar el segon, que seria el Capriccio Notturno et Arioso, que combina un scherzo de l'accordo i una fanfària amb els metalls.
Veieu com era bona idea començar amb els metalls?
Sí, home, sí, clar que sí. En fi, no té remei el nostre company. En fi, escoltem el segon moviment d'este meravellós concert per orquestra. Bé, què et sembla, Álvaro, això que està sonant?
La veritat és que em descol·loca un poc la meva idea de ser com moviment clàssic, no? El que sí que està clar és la vessant barroca que comentàvem abans.
I no és per fer spoiler, però encara queda tela.
Clar, efectivament, hem escoltat el primer, hem escoltat el segon, però falta el tercer, que possiblement, bueno, serà una gran conclusió, evidentment, i possiblement és eixa diferència respecte a l'estructura de sinfonia, no?, que una sinfonia pot ser, estem acostumats a escoltar-la en quatre parts, quatre moviments.
Sí, habitualment sí.
I en el cas dels concerts tradicionals, no, els concerts del barroc, del classicisme, en tenen tres moviments. Com este, sí, concert per orquestra, la veritat. Sí. Com és l'últim moviment?
I en concret l'últim moviment, el tercer, seria la Passacaglia toccata e corale.
Que queda més clara la influència de les formes barroques. Passacaglia com a variacions d'un tema, toccata com a exercici d'escalfament tècnic amb moltes notes.
I esta me la sé, un coral per a concloure gloriosament, veritat?
Bingo, Mario. A més, el coral ha sigut recopilat per l'enomusicòleg polonès Oskar Kolberg.
O sigui, el coral en el que se basa l'últim moviment d'este concert, no? Luto Slavski, la garra d'un coral. Un coral, per a qui no ho sàpiga, és com una composició escrita normalment a 3, 4, 5 veus, no? En la que ens retrotrau a aquesta textura, a aquesta manera d'escriure per a veus humanes, no? Del renaixement del barroc, no?
Correcte.
I que després, quan s'aplica a una composició per a instruments de vent o qualsevol altra formació més reduïda, diem que se tracta d'un coral, no? Perquè
sí, una
escritura vertical, en el sentit de que pràcticament fan el mateix ritme totes les veus.
Efectivament, sí, completament. I Oskar Kolberg, que és un endomusicòleg, va recopilar aquest coral i Luto Slavski el va utilitzar.
Sí, i la curiositat està així. Tot i ser l'obra més important del compositor, aquest concert, quan va canviar d'estil, ell mateix va allunyar-se un poc de la mateixa obra.
O sigui, quan ell va evolucionar o va decidir canviar la seva manera d'escriure.
Canviar de paradigma, exacte.
I va veure el que havia escrit en el concert per a orquestra i va dir, bueno, Jo això no ho tornaré a fer, però bueno, està bé que quede ahí, no?
Jo ja no soy este.
Algun dia farem un microcosmos sobre la separació entre l'artista i l'obra.
Uf, jo ixe dia des de Junaré bé que serà intens.
Sí, 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 ixe dia serà molt intens, en fi. Escoltem, doncs, l'últim moviment del concert per orquestra de Witold Lutoslawski. Magnífica, magnífica obra, no? Què penses, Álvaro?
Molt bé, un final molt facilet.
O sigui, per a tu és un sí. Per a tu és un sí. En un hipotètic certamen sí, sí, sí. Seria candidata...
Jo m'alce i aplaudis.
Tu així t'alçaries a aplaudir, no?
De fet, això s'ha fet en certamen, fet, eh? Versió per a banda, l'any 88 i l'any 99.
Ahí està el cronista que no falla, eh?
Sempre.
Que no falla, efectivament, si sí, és una obra que té un... No només un final espectacular, com moltes altres obres que tenen un gran final, sinó també un gran inici, un gran desenvolupament. I sí que hem vist un poc aquest concepte, no?, de concert per a orquestra, una composició on l'orquestra és la pròpia protagonista. Perquè
on tot el món treballa.
On tot el món treballa, efectivament.
És bona definició.
Sí, 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 sí. Ahí està justificat el salari, no? En fi, avancem en el temps i arribem a una altra etapa de la vida de Lutoslawski, no?
Efectivament, a partir de 1958, Lutoslawski comença a introduir-se en l'organització d'altures en sèries.
És a dir, ordenar els sons per evitar que un siga més important que els altres, tal i com s'havia fet durant molts segles.
Uh-huh. Efectivament. I un exemple d'aquestes obres, quina seria, Álvaro?
Música Zalopna, de 1958, com dèiem.
Doncs escoltem ja mateix eixa obra, Música Zalopna. Vaig aquí en canvi en el tractament de l'orquestra, però a mi això em sona un peliu fúnebre, no?
Home, com que el títol significa música fúnebre, però últimament estàs descuidant els cursos d'idiomes de la UPV.
Sí, però bueno, estàvem molt ben pronunciats, eh? Músiques sí. d'alumnes,
de veritat. I el tenim.
Sí, sí, completament.
Bé, el compositor d'esta manera pren distància del material folklòric i comença a organitzar la seva pròpia manera de compondre.
Aleshores, que quede clar, abans les melodies no eren seues i ara sí. No obstant, no les fa d'una manera tradicional, no, Álvaro?
No, de fet, el seu dodecafonisme tampoc és com el de Schoenberg.
Interessant. I el resultat jo pense que és molt efectiu. Aprofite per dir que els moviments de música salomna són pròleg, metamorfosi, apogeu i epíleg.
Potser els títols s'apliquen a la seva pròpia evolució com a compositor, no? Fan aquesta referència. I imagine que si això és de 1958 i Lutoslavski va morir al 1994... encara haurem de passar per altre estil.
Així és. En l'última etapa tenim una aproximació a la música aleatòria.
Hi ha autors que comenten que és un estil menys monumental, amb més tendència a la música de cambra, tot i que també va tornar, per exigències de desencàrrecs, als estils anteriors en algunes ocasions.
Perquè, com ja sabem, els compositors també han de pagar factures. També Lutoslavski, i si li diuen escriu-me, per favor, esta marxa mora o este pas doble per a la festera d'enguany, pues hauràs de fer-ho.
Per a la Fallera Major de Varsovia.
Per a la Fallera Major de Varsovia, doncs caldrà fer-ho. Això és aixina, no?
Tornant a l'última etapa del compositor, tenim la partita per a violí, en versió en piano o amb orquestra.
El violí, que com tots sabem és, segons els experts, el millor instrument de tots.
En fi, 9 de cada 10 dentistes.
9 de cada 10 dentistes lo avalen. Anem a escoltar ja aquesta meravellosa partita. Endavant amb ella. Bé, com vos deia, el millor instrument de tots, és que ningú li fa ombra al violí, no?
Bé, molt bé, Mario, anem a deixar aquest comentari a banda. La partita està organitzada en 5 moviments, encara que el segon i el quart són interludis sense rigor mètric.
Tot i que el títol fa referència a formes antigues, el compositor la considera del mateix estil que la seva tercera sinfonia o l'obra Chain One.
Clar, possiblement siga una de les obres que... per dir-ho d'alguna manera, més distància pren amb l'escriptura més tradicional de Lutoslavski, no? La que, a lo millor, dels que més avantguardistes pot ser, a lo millor en el llenguatge, en la textura, no? En la manera d'escriure per als instruments, no? I extremadament difícil.
extremadament clar. Difícil. Bueno, sí. Realment tot el que m'he escoltat avui és extremadament sí. difícil.
Efectivament. No apta, no, com per a debutants. No apta per a debutants. Sols per a experimentats.
Clar, però realment és curiós veure com tota l'evolució coherent de l'Utop Slasky l'hem pogut escoltar avui.
Perquè això és el nostre treball i és el nostre compromís amb la nostra audiència. Fins així arriba este recorregut per la música d'un dels majors exponents de la música de Polònia, nascut ara fa 110 anys, al 1913, el nostre benvolgut Witold Lutosławski. Borja, moltes gràcies per estar així amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aproximar-nos a esta figura tan interessant i que encara no havíem fet un programa, curiosament,
no.
Del nostre gran Lutosławski. Recordem que encara ens queda per ahí, sempre comentem, Bartók, que també hem de fer un especial sobre ell, sobre Kodály, tota aquesta gent, no? Que no són polonesos, no? Són més hongaresos, diria jo.
Sí.
Però també són molt interessants. Álvaro, moltes gràcies per estar així amb nosaltres.
Tot un plaer.
Ens esperem i vos emplacem a vosaltres al pròxim programa. Com sempre, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, @microcosmos047. Li agraïm a Sari Zorio la seua paciència i presència en la producció del programa.
Sí, que aguantar-nos no és poc.
No és poc. Vull dir, jo entenc que així, evidentment, hi ha molta dedicació i molt d'esforç personal. I vos recordem que teniu tots els programes a la carta en radio.upv.es, en Spotify, iVoox, YouTube, i podeu escoltar-los sense parar. Adeu i bona música.
Microcosmos.